Bon dia.
Bon dia. Encara es manté aquesta possibilitat de pluja intensa al llarg d'avui al matí.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 14 d'octubre del 2025. A la Bisbal d'Empordà han vist sortir el sol fa justament un minut i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el relleu de Dilmé, diversos projectes municipals i l'aprovació dels pressupostos són alguns dels motius del trencament del govern a la Bisbal d'Empordà. A més, destacarem que l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat les ordenances fiscals del 2026 amb la creació d'una nova taxa per al cementiri. A més, l'aeroport de Girona ha rebut més de 1.875.000 viatgers fins al mes de setembre. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, i parlant d'aquesta sortida de tots per la Bisbal del govern, avui parlarem amb l'alcalde d'aquest municipi, Òscar Aparicio, sobre aquesta sortida i també els canvis que hi haurà en el govern actual, a part de fer un repàs a l'actualitat bisbalenca. I també, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ampliem tota aquesta informació. Abans, però, fem un repàs als principals titulars. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que el relleu de Dilmé, diversos projectes municipals i també l'aprovació dels pressupostos són diversos motius pel qual s'ha trencat aquest govern a la Bisbal d'Empordà.
Xavier Dilmé deixarà el càrrec de regidor entre els mesos de desembre i gener i serà llavors quan Carles Anglada entri com a regidor de tots per la Bisbal al pla municipal.
Saludem també a la Marta. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
I és que l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026 amb la creació d'una nova taxa per al cementiri.
Les ordenances fiscals es mantenen congelades amb dues excepcions, la nova taxa de cementiri i una bonificació per l'ocupació comercial de la via pública.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
És que l'aeroport de Girona ha rebut més de 1.875.000 viatgers fins aquest mes de setembre.
En concret, i segons les dades d'AENA, els primers 9 mesos de l'any han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 1.875.490 passatgers, un 10% més que els mateixos mesos del 2024. Tot i l'augment global en l'acumulat de l'any, setembre ha trencat la tendència a l'alça dels dos darrers anys i mig.
I canviem de tema perquè l'editorial Empúries ha publicat La carícia dels detalls, un llibre pòstum que reuneix 76 crítiques literàries de Vicenç Pagès Jordà, escrites entre els anys 2006 i 2020. Carla.
El volum previst inicialment per al 2021 finalment veu la llum 3 anys després de la mort de l'autor, nascut a Figueres i resident a Torroella de Montgrí. El llibre recull textos publicats en diversos mitjans i travessats pel característic sentit de l'humor de l'autor.
I Cristina Ribas Espinosa serà la nova directora general de la Fundació Vilacases, Maria Vilà.
La Fundació Vilacases ha anomenat Cristina Ribas Espinosa nova directora general. S'incorporarà el 13 d'octubre per liderar una nova etapa de creixement institucional en l'àmbit de l'art contemporani i la salut. Ribas aporta més de 20 anys d'experiència en organitzacions sense ànim de lucre, amb una trajectòria destacada en lideratge estratègic, innovació social i gestió d'equips.
I han començat a Calonge i Sant Antoni els cursos de formació digital adreçats a persones majors de 65 anys. Carla.
Les sessions es faran al Palau Firal de Sant Antoni cada dimarts i dijous al matí. L'objectiu és ajudar a la gent gran a millorar l'ús del telèfon mòbil i la tauleta tàctil.
I fora allà que encén la carbonera i dona el tret de sortida a dues setmanes de tradició i cultura, Joan.
L'acte ha inclòs un homenatge al fotògraf local Pere Figueres, encarregat de fer l'encesa d'honor. Durant dues setmanes el paratge de Lluís Pla acollirà activitats culturals i visites, consolidant aquest esdeveniment com una cita destacada del patrimoni del municipi.
I Pep Espadaler i Jaume Perearnau reben el Premi Gla d'Or per la seva contribució surera al Museu del Suro Maria.
L'AECORC va lliurar dijous al vespre els 33ens Premis Gla d'Or a l'Hotel Mas de Torrent. Entre els guardonats hi ha la Fundació per la Cultura del Vi, el programa de ràdio El Vermut de Llucià Ferrer i, amb especial reconeixement, Pep Espadaler i Jaume Perearnau, figures clau en el desenvolupament del Museu del Suro de Catalunya.
I neix el Festival Brots al Baix Empordà per unir les arts, la pagesia i també el territori, Joan.
Impulsat per Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí i dirigit per Montse Faura, proposa 4 dies d'arts en viu, gastronomia i paisatge amb l'oli d'oliva com a fil conductor.
I Romanyà de la Selva estrenarà el proper dissabte 8 de novembre la primera edició del Romanyam, una fira gastronòmica i artesanal, Marta.
En una entrevista concedida al programa Supermatí, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, ha explicat que la iniciativa va néixer fruit d'una col·laboració.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'inici de la segona fase de les negociacions de l'acord de pau a Gaza després que aquest dilluns s'hagi completat l'alliberament dels 20 hostatges que Hamas encara mantenia segrestats en vida a la franja. Així ho ha dit a l'inici de la cimera dels líders mundials que se celebra a Sharm el-Sheikh i que ha certificat la fi de les hostilitats entre Israel i Hamas després de 2 anys de guerra. La trobada, que ha estat presidida per Trump i el president d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, no compta ni amb representants del govern de Benjamin Netanyahu ni de l'organització terrorista islamista, malgrat que totes dues parts han avalat la proposta de pau promoguda pel govern nord-americà. I el dia, com s'ha vist, ha començat amb tempestes sobre el mar que han tocat algun punt del Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Empordà. De fet, durant el matí no es descarta que arribin a més trams de la costa i del prelitoral, i a la tarda les pluges descarregaran pràcticament en tot el país. Aquesta és la situació a Catalunya després dels forts aiguats que hi ha hagut a principi d'aquesta setmana. I és que aquests aiguats poden descarregar amb força, com s'ha vist aquí a la nostra comarca, i això passa mentre la zona de l'Ebre intenta aixecar el cap i es va refent d'aquestes destrosses que hi va haver amb els aiguats d'aquests darrers dies. Els veïns dels pobles més afectats, sobretot el Montsià, esperen que els ruixats d'avui i dimarts no els generin més maldecaps després dels desbordaments, els cotxes arrossegats i les diverses zones urbanes que van quedar afectades. I canviant de tema, perquè 10 agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits aquesta matinada de dilluns durant una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor d'una furgoneta que ha donat positiu en THC i cocaïna. Ha passat en un control a la C63 a Lloret quan els agents han donat l'alto a una furgoneta que, en lloc d'aturar-se, ha fugit. Diversos cotxes patrulla l'han perseguit fins a Vidreres per la mateixa carretera, l'N11 i també l'AP7, fins que s'ha aconseguit aturar el vehicle. I encetem la plana cultural perquè la vedet i artista transitaliana Dolly Bandol, de nom Cara Follis, ha mort als 88 anys. Tot i néixer a Torí, feia més de 50 anys que vivia a Barcelona, on va desenvolupar gran part de la seva carrera. Es va fer especialment coneguda per les seves actuacions de music hall als anys 70 i 80 a l'escena nocturna de la ciutat. Se la considera la pionera del cabaret i l'activisme trans. Va ser la quarta dona transsexual de tot el món. I anunciem també que la cantant Aitana ha anunciat una nova gira mundial que la durà a diversos països de l'Amèrica Llatina i a diverses ciutats de l'estat espanyol. És que el programa de concerts de la del Cuarto Azul World Tour començarà el 14 de març del 2026 al Festival Argentí de Lollapalooza, i fins al moment s'han anunciat 24 escales, l'última de les quals serà a la ciutat de Mèxic el 6 de novembre. Al mig d'una de les aturades la farà a Catalunya, concretament a Barcelona el 4 de setembre. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ja ens ha portat les primeres pluges del dia. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Quin temps ens espera pel llarg del dia d'avui?
Aquesta matinada hem pogut comprovar com és de capritxosa la meteorologia i en concretament la meteorologia mediterrània. I és que davant de la costa, pocs quilòmetres de la costa, s'han format ruixats força estàtics amb tempesta que han anat descarregant força intensitat. Ara bé, a mar, alguns d'ells han arribat a tocar la costa i han descarregat localment quantitats importants. Destaquen els pràcticament 32 litres per metre quadrat a Castell d'Aro, els 18 a Sant Feliu de Guíxols o els 4 i mig a Palamós. A la resta del Baix Empordà no hi ha plogut, però encara ho podria arribar a fer fins i tot al llarg d'aquest migdia i fins i tot fins la tarda, perquè, insistim, tenim els ruixats, la pertorbació està a prop, i tenim els ruixats a mar, a marina, a ben pocs quilòmetres. Per tant, el cel es mantindrà tapat encara aquest dimarts, en gran part de la jornada, i amb aquesta possibilitat de ruixats localment en tempesta que encara continua ben present, sobretot al llarg d'aquest matí i fins aquesta tarda. El mar continuarà ben tranquil i amb una temperatura que encara continuarà suau. De cara a demà dimecres, el temps tendeix a millorar.
Doncs veurem com s'acaba desenvolupant aquest temps capritxós, a veure si alguna de les pluges refresquen les zones de les Gavarres, aquesta zona del Montgrí, que ja fa uns dies que la tramuntana va tocar aquestes zones i estan una mica seques, a veure si millora la previsió també per aquests boletaires que surten a la muntanya i van a buscar aquests bolets de tardor. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que avui ens porta Dani Cortés.
De què serveix avui la ràdio local i comarcal? La resposta pot semblar òbvia, però no ho és. En un moment en què la informació ens arriba de tot arreu, sovint barrejada, descontextualitzada i amplificada per les xarxes, la ràdio local té un paper que cap altre pot substituir. Serveix per explicar què passa aquí, no a Barcelona, no a Brussel·les, no a Nova York, aquí, al carrer, al barri, al poble, allà on les coses tenen conseqüències immediates i on la gent que les viu pot trucar i dir la seva. La ràdio local és memòria i present alhora. És l'arxiu sonor d'un territori, però també la veu que acompanya cada dia. Quan hi ha una festa, quan plou o quan simplement no passa res, la ràdio hi és. I aquesta presència constant és la que la fa insubstituïble. També serveix per posar context, perquè la informació local no es limita a explicar fets, sinó que ajuda a entendre per què passen i com ens afecten. És la diferència entre narrar i explicar. La ràdio local també té un valor que molts mitjans han perdut: la confiança. Aquí no hi ha grans departaments de màrquetings ni interessos llunyans. Hi ha periodistes que coneixen el territori i oients que saben qui parla. I aquesta relació directa és el que manté viu el vincle amb la realitat. Potser no ho mou masses, però sí que manté viu el que realment importa: la capacitat d'explicar-nos des d'aquí amb naturalitat i rigor. I al final és per això pel que serveix la ràdio local i comarcal: per fer mirall de mirall del territori i sobretot per recordar-nos que la informació també ha de sonar propera i sincera.
Només puc dir, visca la ràdio local. Gràcies, Dani, per el comentari d'avui. Nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Grace Kelly de Mica. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Should I have had over? Should I have a goal just to be?
tried it, little Freddy. I've got an answer to mine.
Projectes municipals i l'aprovació dels pressupostos són alguns dels motius del trencament del govern a la Bisbal d'Empordà. Xavier Delmer deixarà el càrrec de regidor entre els mesos de desembre i gener i serà llavors quan Carles Anglada entri com a regidor de Tots per la Bisbal al ple municipal. Què més en sabem, Joan?
El grup de Tots per la Bisbal ha fet pública la seva sortida del govern de la Bisbal d'Empordà per discrepàncies amb la resta de grups polítics. El relleu del regidor de Seguretat Ciutadana, Via Pública i Turisme, Xavier Dilmé, el desacord en diversos projectes municipals i la manca de confiança per aprovar els pressupostos municipals per al 2026 han estat algunes de les causes de la sortida d'aquest partit de l'equip del govern, que ara només compta amb els grups del Partit Socialista de Catalunya i Junts per Catalunya. Les tensions, tal com ha apuntat Dilmé, van començar quan el passat mes de juliol va anunciar la seva renúncia com a regidor al·legant problemes de salut. Després d'una reunió amb el seu partit, es va proposar que Carles Anglada, sisè a les llistes electorals del 2023, assumís les àrees que fins ara gestionava Dilmé. Apunta, però, que hi va haver dubtes sobre aquest relleu.
Sí que hi ha un punt d'inflexió en aquest govern, o almenys la nostra percepció claríssima, tant d'en Paco Cabrillana com meva, és que hi ha un punt d'inflexió quan jo, el mes de juliol, comunico que, per motius de salut, deixaré pas a la meva regidoria i que deixaré pas a la persona d'en Carles Anglada, que avui ens acompanya aquí. És evident que jo no tinc cap ganes de plegar de regidor a l'Ajuntament. De fet, no, si no he sigut regidor durant X anys és perquè l'electorat no m'ha donat la confiança, no perquè jo no em presentés.
Un altre punt de conflicte ha estat la definició de les prioritats pressupostàries. Dilmé ha criticat que no s'hagi volgut consensuar una proposta clara entre els tres partits, tal com estableix el pacte signat a l'inici del mandat. Segons ha dit, les àrees gestionades per Tots per la Bisbal, com Via Pública, Serveis i Neteja, han estat constantment qüestionades. El detonant final ha estat el desacord sobre el projecte de reforma del carrer 1 d'octubre, que ja estava a punt per licitar-se. Tots per la Bisbal defensava mantenir els aparcaments previstos, però es va demanar revisar el projecte, cosa que, segons Dilmé, trenca el consens establert. Ara la voluntat és continuar treballant per assolir acords, però a partir d'aquest moment, des de l'oposició.
I nosaltres, per parlar d'aquesta sortida i també de com s'ha viscut des de l'equip de govern actual, ens visita l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és que justament a les 7 del matí ens ha arribat aquesta nota de premsa on vostès parlàvem, no, d'aquesta sortida de Dilmé del govern i d'aquests motius que ha al·legat el regidor. Esclar, no sé quina visió tenen, no, sobre aquestes declaracions que es van fer ahir. Vostès explicaven, no, que no estan d'acord amb el que expressava el regidor. Per què?
Bé, alguna de les qüestions que ha comentat el senyor Xavier Dilmé és evident que és percepció que puguin tenir ells, no? Per exemple, el cas del relleu, en Xavier ja quan vam fer el pacte ens va dir que l'últim any probablement deixaria el càrrec. el mes de juliol, com ell explica, ens avança que per temes de salut i per temes de partit, doncs ho volia deixar-ho, aquí hi ha res a dir, evidentment el mateix que els altres partits doncs han fet canvis, doncs ell podia fer-ho, però sí que li van comentar que ens havíem de seure, també amb en Carles, per parlar, perquè no és el mateix en Xavier Domènech, amb tota l'experiència que té d'anys, que ja havia portat la brigada municipal i la policia, que en Carles, que seria la primera vegada que entra en un ajuntament. I més en aquests moments on no és que el qüestioni l'equip de govern, sinó doncs, també, la ciutadania, no, els ponents, ha vingut els darrers mesos a queixar-se per diferents actuacions o no actuacions tant de policia com de l'estat de la ciutat. No? Per tant, pensant que ens havíem de seure i com dic, no és el mateix un pacte fet amb en Xavier Domènech, com ell mateix diu, no és una persona que porta moltíssims anys a l'ajuntament i se'l coneix, que no donar-ho a una persona com en Carles Angara, que a més professionalment doncs, té unes habilitats importantíssimes i que per tant potser hagués estat millor doncs, que hagués tingut doncs, altres responsabilitats a l'Ajuntament, més allò, no, més acordes al que ell és professionalment. Tot i així tampoc no li van qüestionar, vam dir que en tot cas ens havíem de seure i comentar-ho, com hem fet tot, no? Cada vegada que hi ha hagut un canvi o que hi ha hagut qualsevol qüestió, doncs fins aquest moment ens havíem assegut i havia anat molt bé, sempre ens hem entès. De fet, ell mateix fa dos mesos, com vam fer la roda de premsa parlant dels dos anys de govern, jo crec que tots tres havien coincidit doncs, que havia funcionat molt bé sense cap problema al pacte, i per tant jo va ser una mica una sorpresa quan ens va anunciar doncs, que deixaven el govern.
Mm-hmm. Clar, no sé si tenen pensat no reeditar potser el pacte amb ells o asseure's a xerrar, o ja directament la decisió està presa i creuen que poden mantindre el govern amb aquests 7 regidors que tenen actualment.
Bueno, de fet, escoltant, ens ho ha dit abans a nosaltres, als altres dos grups, mm-hmm. però escoltant també la roda de premsa, que ell continua doncs, convençut del pacte, perquè de fet és un pacte, i sempre ho hem dit, de ciutat, no? Teníem tots clars, perquè hem estat els tres grups 8 anys a l'oposició, quines eren les mancances o què feia malament els anteriors equips de govern, què volíem canviar. Jo crec que s'ha vist aquests 2 anys que portem, doncs, que hi ha una major inversió, i sobretot aquesta inversió més dedicada als espais i a la via pública. Mai havíem tingut en aquests últims anys doncs, partides dedicades a quitrenatge, a asfaltatge, a voreres, a camins rurals. Per tant, jo crec que amb això tots tenim clar doncs, que quin era el que necessitava la ciutat i quines eren les solucions. Entenc que el fet de que ell mateix diu que surten del govern però que ens continuaran donant suport és un aspecte clau per entendre doncs, que és una qüestió que es pot reconduir si està en el govern o si està a l'oposició. Nosaltres sempre hem dit que aquelles prioritats es mantenen i que, per tant, doncs, no hauria de canviar res encara que no ho facin des del govern.
Mm-hmm. Clar, no sé si per intentar buscar una majoria dins el ple municipal s'haurien plantejat buscar altres aliances, buscar altres acords amb altres partits. No sé si hi ha aquesta possibilitat sobre la taula.
Bé, és evident que quan presentem el pressupost, però sobretot quan hi hagi canvis de finalitats d'inversions, etc., nosaltres, el nostre soci, tots per l'Empordà, tots per les altres, per l'Empordà, perquè és amb el que hem coincidit durant aquests 8 anys de l'oposició i aquests 2 anys en el govern. Això no obsta que quan s'han passat modificacions de crèdit, quan tenim el romanent líquid de tesoreria i s'han destinat a inversions, la majoria de grups han votat a favor, perquè al final són temes de ciutat, no? Si posem, no sé, algun dels propers projectes que tenim arreglar el carrer del Call o arreglar el carrer del Morró, jo entenc que això no és una qüestió tan política, sinó ja que hem aconseguit aquests recursos per fer-ho, entenc que els partits, sobretot tots per la Bisbal, però la resta, doncs hi votaran a favor, perquè bé, són projectes necessaris per la ciutat i que beneficien el dia a dia dels ciutadans.
Mm-hmm. Clar, ara que arriba no, aquesta aprovació de les ordenances municipals i també aquesta aprovació de pressupostos, no sé com ho faran. Si Xavier Dilmé en la roda de premsa d'ahir parlava de que si no es canvia cap coma no, del que hi ha actualment sobre la taula de pressupostos, segurament donaria el seu vot a favor, però no sé si com tenen pensat fer-ho, tenen pensat parlar amb altres formacions, veure com poden configurar aquests pressupostos, aquestes ordenances, com s'està treballant tot això?
Bé, les ordenances estaven redactades, de fet han de passar en aquest ple del mes d'octubre i per tant la comissió informativa de la setmana vinent, aquestes, el senyor Dilmé quan ens va anunciar que deixava el govern, ja li vam dir què passava amb les ordenances, va dir que evidentment ell mantenia la seva paraula i el seu vot favorable perquè les havíem treballat conjuntament, per tant jo aquí ja entenc doncs, que serà aprovació inicial, ell donarà el seu vot a favor, llavors hi haurà període d'esmenes, que els grups de l'oposició presentant esmenes, i en tot cas a partir d'aquí n'haurem de parlar, però jo crec i confio en la paraula del senyor Dilmé hem que donar el seu suport. Respecte al pressupost, encara no havíem començat a preparar-lo, per tant, ara ens hem de posar. Jo sempre havia comentat que aquest any l'havíem d'aprovar el mes d'octubre, el mes de novembre, com a molt tard, perquè no passés com l'any anterior, que vam aprovar el mes de febrer, que té avantatges perquè llavors és molt més fidel al que ha passat l'any anterior i, per tant, afines molt més el que són els ingressos i les despeses, però després fas anar malament i tot es retrasa una miqueta, sobretot el romanent líquid de tresoreria i la seva inversió. Per tant, el que aquest any vam dir que ho faríem enguany. En tema d'ingressos jo crec que tots estem d'acord perquè de fet és la línia que hem fet sempre i ell entenc que refereix més al tema de despeses de quan hi hagi la distribució d'aquests recursos en el capítol 6, el capítol d'inversions, i jo crec que aquí ens entendem com no pot ser d'altra manera perquè, repeteixo, el que ens va portar a conformar govern era una diagnosi de que la via pública, tota la inversió de la ciutat, doncs estava molt endarrerida, no s'havien fet els últims anys gairebé enquitrenatges, no s'havia fet cap vorera, i per tant doncs continuarà havent-hi partides pressupostàries per fer aquesta qüestió. I a més, amb el que és el capítol 1, sempre hem dit que s'havia fet, que és el de personal, que s'havia fet contenció, però que les àrees que no podien tenir contenció, que s'havien d'incrementar, eren seguretat ciutadana, en policia local, i per tant mantindrem aquesta aposta en tenir més agents de policia, i l'altre era via pública, i per tant el mateix que enguany ja tenim més efectius a la brigada, l'any vinent hem de continuar amb aquesta línia perquè és evident que és el que ens reclama la ciutadania. Per tant, jo sóc optimista en que no tindran cap motiu per no votar a favor aquest pressupost, com a mínim el grup de Tots per la Bisbal.
Parlava d'inversions, parlava d'aquesta previsió de mantenir els equips de neteja, tota aquesta actuació sobre la ciutat, però un dels passos més grans, no, que s'ha fet des de govern durant aquests anys ha estat aquest nou contracte, no, pont, per la gestió de la xarxa d'aigua al municipi. A més, fa poques setmanes es va aprovar aquest projecte de renovació de la canonada principal de distribució d'aigua. Esclar, no sé si això forma part de les grans inversions al municipi en el proper any, però també no sé si hi ha altres grans inversions aquí a la Bisbal.
Bé, aquestes, per sort, estan ja finançades, per tant, ara teníem ja aprovat el projecte definitivament de la canonada que va des de Pous fins a Dipòsit. Aquest està el que vostè feia referència, el de distribució que va des del Dipòsit fins a la Bisbal. Aquest està en aprovació inicial, per tant ara entenem doncs, que no hi haurà al·legacions i s'aprovarà definitivament. I aquest ja el tenim en finançament, només falta una petita part de finançament d'aquest segon, que amb el pressupost del 2026 ja hi serà, per tant ja ho tindrem a punt de licitar i crec que és molt important perquè per fi tindrem doncs, unes canonades en condicions i evitarem el que passava habitualment i que tots en són coneixedors, no? Doncs que teníem fuites importants i a més en algun cas quan la canonada era la de distribució aquesta fuita feia que es quedés tot el dipòsit sense aigua i tota la Bisbal també durant unes hores sense aigua, per tant solventarem per fi un tema doncs, que era molt important els darrers anys. Però a més, amb el senyor Dilmé, al qui li agraïm moltíssim la feina que ha fet ell i amb Paco Cabrillana, doncs vam tenir doncs, la diagnosi aquesta que la ciutat havíem d'acabar conflicte històric que teníem amb Agbar, per tant va ser unes negociacions difícils amb la companyia, però que els altres grups havien tingut parat 8 anys, perquè recordem, Agbar demanava 4 milions i mig d'euros i no volien entrar en aquesta negociació, estava tot judicialitzat. Al final vam aconseguir arribar a un acord transaccional que ha permès doncs, amb 2.000 euros liquidar aquesta situació. Com bé deia, licitar i per tant tenir una companyia que prestarà el servei a més a un cost inferior per la ciutadania de la Bisbal, que ho veuran amb el rebut de l'aigua, i per tant creiem que aquest era un pas molt important. El segon era solucionar un altre conflicte històric que tenim, que és la biblioteca, aquest judicialment ja està arreglat. En aquests dies s'està aprovant les bases que han de portar a la redacció del projecte. Hem tingut tots els contactes amb diferents administracions per finançar. Tenim ja el compromís d'un finançament a terços d'aquestes obres, és a dir, que el cost total un terç el faria la Diputació, un terç el Departament de Cultura de la Generalitat i l'altre terç el faria l'Ajuntament. Nosaltres aquesta part ja la tenim consignada amb el POSC. Per tant, és un projecte molt important que creiem que aquí tots els grups hi estaran d'acord. I finalment tenim, doncs, això, altres projectes. En aquest moment s'està acabant la redacció de la reforma del carrer Cavallers, la redacció també del projecte del nou pavelló, projectes de, també s'estan acabant, del carrer del Morró, el carrer del Call, el carrer Nou. Per tant, tenim grans projectes que aquests dos anys ens han de servir, doncs, per anar-los executant. I finalment, jo crec que aquest va ser una de les qüestions que tots van coincidir estant al govern i que això ens mantindrà units, també en el sentit de que vam dir, doncs, que la ciutat no s'havia invertit els darrers anys en el sector sud de la ciutat, al barri del Convent i tota aquella zona. Per tant, ara estàvem amb la redacció del Pla de Barris per presentar-nos en la segona convocatòria que ha d'estar el juny de l'any vinent, i jo crec que aquest és un projecte, els altres també, però aquest sobretot, molt il·lusionador per tota la ciutadania de la Bisbal, perquè pot suposar una transformació importantíssima i definitiva d'un sector, d'un barri, doncs, que no té equipaments, que no ha tingut inversió en fa molts anys, sobretot per la gran quantia econòmica que suposa, i que a més posarem al dia aquest barri que en algun cas, doncs, tenen molts problemes d'enllumenat, d'abastament d'aigua, de sanejament d'aigua, i que per tant jo crec que és de justícia, doncs, integrar definitivament aquest barri el que és la trama urbana de la ciutat.
Doncs estarem pendents d'aquesta redacció del Pla de Barris, també de l'aprovació d'aquestes ordenances i dels pressupostos per l'any que ve. Òscar Aparicio, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, i també estarem molt pendents d'aquesta actualitat de la Bisbal. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
I quan passen gairebé 3 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha aprovat les ordenances fiscals del 2026 amb la creació d'una nova taxa de cementiri. Les ordenances fiscals es mantenen congelades amb excepció d'aquesta nova taxa i també una bonificació per l'ocupació comercial de la via pública. Marta.
Així és, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit gestionarà directament el cementiri municipal a partir del 2026. Aquesta novetat es concreta amb la creació d'una nova taxa que regularà els preus dels serveis funeraris i permetrà ordenar-ne la prestació. La taxa inclou preus diferenciats per a concessions, manteniment i treballs funeraris. Per exemple, un nínxol nou tindrà un cost de 600 euros per 50 anys i un lloguer anual de 50 euros, amb un mínim de 3 anys. Els columbaris costaran 300 euros, mentre que el manteniment anual serà de 12 euros per sepultura. Juntament amb aquesta mesura, l'EMD ha aprovat una bonificació per als establiments comercials que sol·licitin l'ocupació de la via pública segons la nova ordenança. L'objectiu és facilitar l'adaptació del comerç local als nous criteris reguladors. Tot i aquestes dues novetats, les ordenances fiscals del 2026 es mantenen congelades respecte a l'any anterior. Segons l'EMD, els canvis responen a la voluntat de mantenir l'equilibri entre la prestació dels serveis i la sostenibilitat econòmica de l'administració local.
I l'aeroport de Girona ha rebut més d'1.875.000 viatgers fins al mes de setembre en concret, i segons les dades d'AENA, els primers 9 mesos de l'any han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 1.875.409 passatgers, un 10% més que els mateixos mesos del 2024. Tot i l'augment global en l'acumulat de l'any, setembre ha trencat la tendència a l'alça dels darrers 2 anys i mig. El darrer mes ha tancat amb 299.700 597 viatgers, un 1,8% menys que el mateix any de l'any passat. El darrer descens interanual registrat va ser el maig del 2023. Ryanair continua sent l'aerolínia més important i el 77% dels turistes es desplacen amb aquesta companyia. Els destins estrella han estat Londres, Brussel·les i l'aeroport alemany de Wizz. Carla.
L'aeroport de Girona Costa Brava ha trencat aquest setembre l'increment de passatgers que ha registrat els dos darrers anys i mig. En total, per la infraestructura hi han passat 299.797 passatgers, una dada un 1,8% inferior a la mateixa del mateix mes de l'any 2024. El darrer descens interanual registrat va ser el maig del 2023 i des d'aleshores les dades d'AENA havien marcat una tendència a l'alça. Hi ha hagut menys viatgers a l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, però l'estadística reflecteix un increment en el nombre de vols. Durant el mes de setembre n'hi han hagut 2.894, un 2% més que el mateix mes del 2024. Amb tot, el de setembre és un lleu descens en el nombre de passatgers que no tomba la tendència en l'acumulat de l'any. Durant els primers 9 mesos del 2025, un total d'1.875.490 turistes han volat des de l'aeroport de Girona. Són un 10% més que en l'acumulat dels 3 primers trimestres del 2024. També hi ha hagut més moviments. Des de gener s'han registrat 22.272 vols, un 14,4% més que el mateix període de l'any passat. Ryanair és, de llarg, la companyia que més persones ha transportat des de l'aeroport de Girona entre gener i setembre. L'aerolínia ha mogut més de 1.400.000 persones a l'aeròdrom, un 79,6% del total. També és la companyia que més viatgers han utilitzat durant el mes de setembre, el darrer de la temporada turística, quan 232.468 passatgers s'han enlairat o aterrat amb avions de la companyia irlandesa, un 77,54% del total.
I l'editorial Empúries ha publicat La carícia dels detalls, un llibre pòstum que reuneix 76 crítiques literàries de Vicenç Pagès Jordà, escrites entre els anys 2006 i 2020. El volum, previst inicialment per al 2021, veu finalment la llum 3 anys després de la mort de l'autor, nascut a Figueres i resident a Torroella de Montgrí. Carla.
El llibre recull textos publicats en diversos mitjans i travessats pel sentit característic d'humor de l'autor. Pagès Jordà analitzava traduccions, feia referències literàries i cuidava cada detall amb la voluntat de no deixar res essencial per dir. El volum incorpora també un pròleg escrit per l'autor on exposa la seva visió sobre la crítica literària i sobre el mateix llibre. Vicenç Pagès Jordà va iniciar la seva trajectòria com a crític l'any 1989 i va mantenir aquesta activitat fins a la seva mort prematura l'any 2022. Entre els seus primers èxits hi ha la Bienal de Barcelona en Literatura, que va guanyar als 25 anys. Poc després va publicar el primer llibre Cercles Infinites Combinacions. La seva obra inclou títols com En companyia de l'altre, guardonat amb el Premi Documenta, El poeta i altres contes, Premi Mercè Rodoreda, o novel·les com Carta a la reina d'Anglaterra, Els jugadors de Wish i Dies de frontera. També va escriure assaigs sobre la lectura i l'escriptura com Un tramvia anomenat Tex o de Robinson Crusoe a Peter Pan. Pòstumament s'han publicat obres com Ken d'Indiana, El recull de contes en primera persona i Curs de prosa. Amb La carícia dels detalls, l'obra crítica de Vicent Pagès Jordà queda reunida en un únic volum que testimonia el seu rigor, la seva sensibilitat i la seva passió per la literatura.
I la Fundació Vilacases ha anunciat el nomenament de Cristina Ribas Espinosa com a nova directora general. La seva incorporació està prevista per al 13 d'octubre i marca l'inici d'una nova etapa per la institució, que busca reforçar la seva estructura directiva i projectar amb més força la seva missió en art i salut, Maria.
El nomenament ha estat efectuat per la presidenta de la Fundació, Montserrat Pasqual Samaranc, que ha destacat el lideratge i l'experiència de Ribas per impulsar la Fundació en aquesta nova etapa, sempre sota la guia dels valors establerts pel seu fundador, Antoni Vilacases. Cristina Ribas compta amb més de 2 dècades de trajectòria en organitzacions sense ànim de lucre. Ha estat directora executiva global de Gasol Foundation, on va liderar l'expansió internacional de la institució per combatre l'obesitat infantil. També ha ocupat càrrecs de responsabilitat a UNICEF i ha treballat com a delegada de Creu Roja d'Espanya a l'Àfrica. Ribas és llicenciada en Dret per la Universitat de València i té un màster europeu en Ajut Humanitari Internacional per la Universitat de Deusto i la Ruhr Universitat Bochum. També ha cursat formació en lideratge i innovació social a SAD Business School. Amb aquest canvi, Montserrat Viladomiu, fins ara directora general en funcions, deixa el càrrec. Viladomiu, vicepresidenta i responsable de l'àrea de salut, ha expressat la seva confiança que Ribas aportarà visió estratègica i capacitat per impulsar projectes i equips.
I fora allà que encén la Carbonera i dona el tret de sortida a dues setmanes de tradició i cultura. I és que el paratge de Lluís Pla acollirà activitats culturals i visites, consolidant aquest esdeveniment com una ciutat destacada del patrimoni del municipi Joan.
Els cursos són gratuïts i adreçats exclusivament a persones empadronades al municipi. Cada sessió dura 2 hores i cada curs suma un total de 15 hores de formació. Els dimarts ofereix un curs de nivell inicial o mitjà, mentre que els dijous s'imparteixen un curs de nivell mitjà o avançat. Aquesta diferenciació permet adaptar l'aprenentatge al nivell del coneixement de cada participant. Els cursos formen part del projecte Més Digitals, impulsat per la Generalitat de Catalunya i LocalRed amb la comunicació de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament. El projecte té com a objectiu combatre la bretxa digital i facilitar l'accés a les noves tecnologies a les persones en situació de risc d'exclusió digital. Sota el lema A Catalunya ser digital no té edat, la iniciativa preveu oferir formació a més de 90.000 persones grans fins al juny del 2026. Els participants aprendran a configurar el mòbil, crear un compte de correu, fer fotos i gestionar-les, connectar-se al wifi, navegar per internet amb seguretat, fer compres en línia, operar amb la banca digital o utilitzar l'IDCAT mòbil.
Això no era la Carbonera, i és que estàvem parlant de que a Calonge i Sant Antoni han començat els cursos de formació digital adreçats a persones majors de 65 anys. Ara sí, fora allà que encén la Carbonera i així dona el tret de sortida 2 setmanes de tradició i cultura al municipi Joan.
Forallà que ha donat el tret de sortida a la 41a edició de la Carbonera amb l'encesa simbòlica de la pila de fusta. L'acte va tenir lloc ahir al matí al paratge de Lluís Pla i marca l'inici de 2 setmanes plenes d'activitat, cultura i tradició al municipi. L'encesa donarà anat a càrrec de Pere Figueres i Cervià, fotògraf i documentalista amateur del poble de Fonteta. L'Ajuntament li ha fet un homenatge públic reconeixent la seva tasca de preservar la memòria visual del municipi amb una placa commemorativa. El fotògraf ha rebut el reconeixement de mans de l'alcalde Josep Sala i de la regidora de festes Marta Xicot. Les seves fotografies han captat festes, paisatges i escenes quotidianes de Forallac i han esdevingut un testimoni gràfic valuós per entendre l'evolució del municipi. El consistori ha destacat la seva generositat a l'hora de compartir aquest material amb la comunitat. Un dels moments més destacats de l'acte ha estat la demostració d'obtenció del foc amb tècniques primitives, a càrrec de l'arqueòleg Toni Palomo, que ha connectat la tradició carbonera amb els orígens antics de l'ofici.
I Pep Espadaler i Jaume Perearnau han estat reconeguts als 33ens Premis Glador per la seva contribució al sector surer amb la feina del Museu del Sur de Palafrugell. Espadaler n'és el director i Perearnau dirigeix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. S'han consolidat com a referència del patrimoni industrial i cultural del país i han reforçat el vincle entre el suro, el vi i la cultura local. El museu és avui un centre de divulgació del sector surer i un punt de trobada per estudis i activitats culturals, Maria.
D'altra banda, a l'entrega de premis d'aquest dijous 9 d'octubre al vespre a l'Hotel Mas de Torrent es van premiar altres iniciatives. S'ha reconegut la Fundació per la Cultura del Vi pel seu compromís amb la difusió del vi com a patrimoni cultural, històric i gastronòmic, i el programa de ràdio El Vermut de Llucià Ferrer, que valora la cultura catalana i els productes locals. El president d'Ecorc, Joan Puig, n'ha subratllat la connexió històrica entre el suro, el vi i la cultura i va recordar la sostenibilitat i la qualitat d'aquest material natural. L'acte va comptar amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Palafrugell i diverses empreses locals.
I neix el Festival Brots al Baix Empordà per unir arts, pagesia i territori. Impulsat per joventuts musicals de Torroella de Montgrí i dirigit per Montse Faura, proposa 4 dies d'arts en viu, gastronomia i paisatge amb l'oli d'oliva com a fil conductor, Joan.
Del 30 d'octubre al 2 de novembre, el Baix Empordà esdevé escenari del nou Festival Brots, una proposta que ret homenatge a la terra, la pagesia i la creació contemporània. El festival neix impulsat per joventuts musicals de Torroella de Montgrí i està dirigit per Montse Faura, que defensa una cultura arrelada del territori i oberta a la comunitat. Durant 4 dies el festival oferirà música, dansa, arts visuals i gastronomia en diferents municipis de la comarca. L'oli d'oliva és el símbol escollit com a eix central, una metàfora de vida, memòria i futur que travessa tota la programació. Les activitats estan pensades com un espai de diàleg entre artistes, pagesos i públic en un entorn on la cultura germina del paisatge i torna transformada. El festival aposta per un model de quilòmetre zero amb la participació de prop de 100% d'artistes locals i productors. Aquesta filosofia vol posar en valor el talent empordanès i reconèixer la terra com a element inspirador i generador de comunitat. Són declaracions de la diputada d'Educació i Joventut de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà.
Aquest festival Nosaltres entenem que no només posa en valor l'Empordà, sinó que també ens convida a mirar-lo amb uns altres ulls, a posar una mirada a l'art, a la memòria i a la creació contemporània. Com deia l'alcalde, aquest festival per nosaltres és un tatge a la pagesia i al món rural. I alhora és una aposta molt valenta per transformar espais que ha del nostre patrimoni, com els trulls d'oli, les places amagades, racons superplens d'història.
La programació inclou noms destacats com Clara Peia, Judit Nederman, Fina Miralles, Carles Marigó, Emma Stratton o la companyia Ortiga, entre d'altres. Els pobles de Torroella de Montgrí, Bellcaire, Fonteta, Pere Tallada, Fontclara, Sant Iscle d'Empordà, Fonolleres, la Bisbal d'Empordà i Monells seran l'escenari d'un recorregut que combina art, natura i gastronomia.
I Romanyà de la Selva estrenarà el proper dissabte 8 de novembre la primera edició del Romanyà, una fira gastronòmica i artesanal. En una entrevista al Supermatí, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, ha explicat que la iniciativa va néixer fruit d'una col·laboració. Marta.
L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, ha explicat que la iniciativa d'organitzar la Fira Gastronòmica Romanyà va néixer fruit d'una col·laboració entre el Consorci de les Gavarres, l'Associació de Veïns de Romanyà, l'Ajuntament de Llagostera i el de Santa Cristina. Xifra ha explicat que és una fira per potenciar un territori i uns productes de quilòmetre zero que sovint es tenen poc valorats. També destaca la singularitat de la mostra en què tots els estands seran de productes locals com mel, vi, formatges i artesania, acompanyats d'una àmplia oferta gastronòmica. Els restaurants de Santa Cristina i Llagostera, conjuntament amb l'Escola d'Hostaleria, serviran menús als assistents en una zona habilitada per menjar-hi. També s'hi cuinarà la brasa i es comptarà amb la participació del restaurant Can Roquet. Josep Xifra considera que Romanyà és una gran oportunitat per donar a conèixer el territori, tant a nivell comercial com cultural.
I com va néixer aquesta proposta?
Romanyà s'ha concebut com una fira familiar amb activitats durant tot el dia. Concurs de pintura ràpida, excursions guiades, tallers de vermut i d'alimentació prehistòrica i un concert a la tarda. També s'hi celebrarà l'acte commemoratiu dels 50 anys del Manifest de Romanyà. Xifra ha volgut destacar l'objectiu de socialitzar i dinamitzar la vida cultural i econòmica de la zona. També ha posat en valor la importància de la protecció del medi de les Gavarres que cal conèixer i preservar. La fira està pensada per al públic local, però també per a visitants de tota la província. Xifra ha remarcat que Romanyà neix amb humilitat, però amb voluntat de créixer en properes edicions. Pel que fa als productors, l'acollida ha estat molt positiva. L'alcalde assegura que els han facilitat participació gratuïta. Tot i ser la primera edició, la previsió d'assistència és optimista, ja que la Fira de Nadal o de Sant Jordi ja van tenir molt bona rebuda.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí del dimarts, hem de parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Estic molt contenta perquè feia temps que no xerràvem. Sí que és cert, no?, que xerres els dimarts amb en Ferran, però sempre sí. És un plaer parlar de llibres i més. Crec que avui parlarem d'un tema molt important que crec que cal parar, aturar-nos-hi un moment, no?
Sí, sí, em fa il·lusió poder-ne parlar. Demà s'obre el termini per començar a comprar un conte, un llibre, en els nens que aquest any fan 6 anys. La Generalitat va engegar aquesta campanya ja fa uns anys. Llavors els nens reben a casa, a la bústia territorial, no per correus electrònic ni res de tot això, el seu nom, una carta de la Generalitat a la que els diuen que poden anar a comprar un llibre a la llibreria que de confiança que ells vagin habitualment i que 13 euros ja estaran pagats. És a dir, si passen d'aquest import poden afegir-hi els pares. La diferència, en cas de que no hi arribessin, queden pagat el compte que han triat, no es torna a canvi. Val? Llavors això funciona, evidentment, ja us ho podeu imaginar, un sistema de plataforma, pàgina web, en la qual els llibreters posem el llibre triat amb el codi del targetó. El que m'interessa molt dir-vos i explicar, sobretot als pares o qui acompanyi els nens, és, primera, el principal objectiu és l'experiència d'entrar a triar un conte. És a dir, els nens, cada vegada més, i també potser perquè a les escoles ara se socialitza el llibre, A part de la biblioteca, els usuaris que hi van normalment es troben una secció no gaire gran de llibres per triar, val? Si no són lectors ja molt acostumats des de petits, que els agraden molt llibres i contes i sí que venen voluntàriament a comprar-ne, és un tant per cent petit de nens de tota una classe, doncs aquesta campanya de triar un llibre és molt bona perquè els llibreters, o sigui, l'important és criatura i llibreter, sense sí. intermediaris. Per què ho dic això? Perquè gairebé tot el que tenen a les mans fins a aquest moment ha vingut triat per altres, per qui els hi ha regalat o per qui els hi vau fer llegir a escola. Llavors, si a nosaltres, com a llibreters, els ensenyem la secció i no hi ha barreres, poden triar entre camions, entre arbres, entre animals, entre l'espai, unicorns, brilli-brilli, el que més els hi agradi, no? Llavors, aquesta és la idea, veure que la lectura, que llegir, pot ser un desig, un plaer. No és una cosa, un llegir no és només per l'escola, no és només per aprendre, no és per saber ortografia, val? Llegir és un motiu de satisfacció. Llavors, en aquesta campanya, sí, els pares ens deixen, els llibreters els hi diguem als nens, mira, tot això perquè tu ara ja coneixes les lletres, per tant, tu pots llegir, no hi ha barreres. Sí que els hi diem que el conte de cartró, que hi ha tres pàgines de cartró i només vocabulari, no és ja per aquesta edat. Però ho diem com tu ja ets gran, segurament això no t'interessa, val? Però sí que és molt important que vegin que s'escriu i s'edita per tots els gustos i que ells poden trobar, segur, llibres que els hi agradarien. Aquest és el principal objectiu, l'experiència de triar el que t'agrada. Llavors els hi demanem als pares, sisplau, no vingueu amb pressa, vull dir, si s'han de posar 50 cèntims en una zona blava, poseu-los, perquè, clar, hi ha molts llibres en una llibreria adequats pels nens.
I costa triar.
Llavors a vegades han vingut amb pressa, va, vinga, va, una mare, me'n recordo, va, vinga, va, que el teu germanet ha de mamar. Imagina't, tenia un germanet de feia 4 dies, el germanet tenia gana, i el gran, que ja prou gelos que tenia, havia de triar el conte perquè l'altre havia de mamar. Jo dic, mira, seu aquí al costat, si vols,
i tranquil·lament.
I si no, torneu demà, que ja d'allò, però no li facis triar un conte quan hi ha tantíssims, perquè el petit és el que mana la pressa, saps? Mm-hmm. Vull dir que... Bueno, doncs una mica això, saps? Buscar el temps perquè aquesta experiència sigui bonica, buscar el temps perquè realment no hagin de córrer, perquè també a vegades sortint de col·le se'n troben molts de cop i bueno, i després ens sembla que no hi hagi lloc per triar, vull dir, és un dura un mes i mig, comença demà.
Home.
I acaba el 1 de desembre, vull dir que hi ha temps per anar a comprar un compte, no en pas de patir per això. Això sí, és una plataforma, una pàgina web que s'obre demà i es tanca el dia que diu la Generalitat, eh? Després no hi ha... Els llibreters no podem fer res, no podem fer trampetes, saps?
No, vull dir, no. S'ha de complir amb l'horari.
Això dura el que dura. Ah, exacte, sí, dura el que dura. Uh-huh. I ens n'hem emportat moltes alegries amb això. Vull dir que veient els nens com trien i com disfruten i... En fi. Si vulgueu veure un parell de col·leccions que
sí,
nosaltres ens trobem
que
aquí a Torroella comencen, no sé si a totes les escoles, amb la lletra de pal, llavors venen d'I5, és la lletra que més dominen i que entenen bé. Llavors hi ha dues col·leccions, una que és Bitmax i companyia, que està feta per en Jaume Copons i la Liliana Fortuny, que són uns cracs de la literatura infantil catalana, que és un bosc on hi ha tot d'animals i un dia cau una ferralla d'un camió d'escombraries, resulta ser un robot espatllat, els animals el arreglen i es converteix en la mascota del bosc i dels animals. Llavors tot està fet, és com còmic, però hi ha capítols, els valors són molt interessants i llavors hi ha força vocabulari, força cosa a llegir, però molt ben distribuït a la pàgina, que no fa por a l'hora de posar-se a llegir. I el que també és una col·lecció molt i molt bona és Narval. Narval és una traducció d'un autor que ja també té molt èxit en totes les seves col·leccions. Són Narval i la Medus, personatges marítims, ja ho podeu veure, i també és un llibre, hi ha menys text, la lletra és molt grossa, molt visible, molt entenedora, i també hi ha capítols, i no només hi ha l'aventura del capítol, sinó que hi ha allò per saber-ne més, i hi ha tota una secció d'una part científica sobre el món del mar, dels narvals, les meduses, i del capítol que hi pugui haver en aquell moment sobre la història que hagin explicat.
I a vegades...
Doncs això, aquestes idees, perquè se sàpiga que un conte de lletra de pal no ha de ser només un conte per llegir, destacant allò A, B, C, D, sinó que pot haver-hi arguments, històries, aventures... Vull dir, és potser el principal, saps?
I també gaudir de la lectura sense la necessitat fervosa que últimament hi ha perquè els nens agafin llibres per aprendre, no?
No, exacte, o sigui, l'important és separar aquesta experiència de l'obligació escolar.
Exacte.
Absolutament. Vull dir, jo és que ara, a vegades havia vingut alguna mestra, algun nen o alguna nena, i la senyoreta m'ha dit que n'agafi un per aprendre, jo què sé, els números. Jo dic, doncs mira, saps què passa?
Que
avui la senyoreta mana classe, però aquí manem nosaltres, o sigui, tu i jo. Per tant, triem nosaltres, i dius a la senyoreta, diu, la senyora del cucut m'ha dit que allà manava ella. Saps? En plan, és igual, vull dir que... No, perquè és que està pensada en aquesta idea, eh? O sigui, la idea principal és l'experiència, el llibre que els hi agrada. La principal. Per tant, quedem-nos amb aquest missatge i no sé, intentem que la Generalitat aconsegueixi, i els que van pensar aquesta campanya, que la trobo extraordinària, bueno, jo i tots els llibreters,
sí, no?
Doncs
sí, no?
que faci el camí que ha de fer aquesta aventura, diguem, i que n'hi hagi més d'un i més de dos i més de tres que vulguin tornar o bé a continuar la col·lecció, o a triar-te una altra, o a veure què més hi ha a la llibreria que els pugui seduir.
O créixer amb la lectura com a company i com aquesta figura dels llibreters com acompanyants, no?, d'aquest viatge?
Jo penso que sí, perquè clar, vull dir, els pares moltes vegades, i primera si és el primer fill, la idea del que llegirà no així a vegades costa, tampoc no és fàcil, bueno, de fet, i que són els primers que saben si pot assimilar o no un text i el tema i tot plegat, eh? Vull dir, siguem absolutament sincers amb tot això. I també hi ha molta diversitat a l'hora de comprensions lectores o d'agilitat en la lectura. Aquesta edat n'hi ha que ja llegeixen fluidament i n'hi ha que encara els hi costa. I cadascú ha de poder triar segons el seu nivell i en aquí ningú ha de qüestionar res, o sigui, és que se sentin còmodes amb el conte que tenen. Però sí que és veritat que no tothom sap tot el que hi ha a la llibreria més que el llibreter, no? Potser,
exacte.
Vull dir, aquí poder sí que aquesta és una veritat. Llavors, veient que els agrada als nens, podem anar trobant de tot. Ara vindrà Halloween, no vegis.
Sí, mira.
Vull dir, és un tema que també els entusiasma. Vull dir que a Torroella hi va haver, i aquí a l'Estartit hi va haver la Fira dels Pirates. Vull dir, sempre notes al cap d'uns dies que volen llibres de pirates. Vull dir, tot això va una mica segons el que senten a parlar, això també és veritat.
Clar, clar. Doncs recordem-ho que la campanya comença demà i s'allarga fins l'1 de desembre. Maria Teresa, moltíssimes gràcies per fer-ne una mica més de difusió i això, esperem que els nens visitin les llibreries.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres.
Que
ja explicarem com ha anat la campanya
tant,
cap al final.
Oi tant. Amb moltes ganes de sentir que ha anat molt bé.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. Adéu,
bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
La pertorbació mediterrània continua ben a prop del Baix Empordà i, per tant, continuarem amb possibilitat de ruixats localment forts aquest matí de dimarts i fins la tarda, amb tempesta localment. Hem deixat els registres de 32 litres per metre quadrat aquesta passada matinada. Per tant, aquesta possibilitat de pluja intensa es pot mantenir amb cel tapat, cel carregat i amb una temperatura ben suau.
Doncs gaudirem d'aquestes temperatures suaus que ens acompanyaran al llarg del dia d'avui. Jo especialment gaudiré de la possible pluja que pugui caure aquí al Baix Empordà, a més refrescant aquests boscos, aquest massís del Montgrí, aquestes gavarres, que ja els hi calia un altre patac d'aigua. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, també s'emet Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Adéu, adéu, que vagi bé!